to see where I
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del José Matosas i el Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La situació política a Espanya està marcada avui per l'inici dels contactes que Pedro Sánchez vol tenir per explorar les aliances de cara a la seva investidura, encarregada, com sabeu, pel rei, el líder socialista, després que Mariano Rajoy no ha aconseguit, de moment, els mínims suports necessaris. Els propers dies, també pel que s'ha vist avui en la primera trobada, serà molt important el paper de Ciutadans. Aquest partit, segons ha avançat avui el seu líder Albert Rivera, pot sintonitzar bé amb el PSOE en molts temes que van des de les polítiques d'ocupació fins a la reforma de la Constitució, passant per qüestions d'educació i econòmiques, sense oblidar, lògicament, el procés sobiranista de Catalunya. El president de Ciutadans havia dit ara fa uns dies que la seva formació no es mouria d'un no a un president que tingués el suport parlamentari estable de Podem. Les coses, però, poden ser diferents dins d'una negociació, la dels propers dies, en què Ciutadans té una molt bona oportunitat de completar, per dir-ho així, la seva immersió en la política espanyola amb aportacions que, més enllà de les coincidències i discrepàncies que es puguin tenir amb aquest partit, poden ser positives. No seria tan inversemblant, tal com estan anant les coses ara mateix, que Pedro Sánchez acabés investit en una segona votació amb l'abstenció de Podem i el sí de Ciutadans, sempre que també s'abstingui algun dels grups minoritaris, per exemple, el Partit Nacionalista Basc, Democràcia i Llibertat, o fins i tot algun diputat del grup mixt. El panorama està interessant, sobretot tenint en compte que, amb l'aliança PSOE i Ciutadans, i sense que Podem entri en l'executiu directament, és més fàcil que es trobin consensos en les grans reformes i, sobretot, de cara al necessari diàleg sobre el futur immediat de Catalunya i el seu encaix o la seva independència. En altres paraules, podem entrar en un escenari en què Podem potser no sigui tan decisiu i Ciutadans no sigui tan irrellevant com el pintaven després que la seva representació al Congrés quedés en 40 diputats. La solució, això sí, la coneixerem en un sentit o en un altre d'aquí a uns dies, segurament dues setmanes. Ens acompanyen avui en la tertúlia, en el mirador de l'actualitat, Joaquim Sabater, expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
També és amb nosaltres Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda, senyor Pallarès.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Sixto Cadenes, membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenes.
Bona tarda, bona tarda.
Bé, senyors, com veuen, després d'aquesta primera reunió entre el líder socialista Pedro Sánchez i el de Ciutadans Albert Rivera, en què tots dos sembla que apunten a certa sintonia política per formar govern espanyol. No parlem del que és Ciutadans aquí a Catalunya, sinó Ciutadans com a factor de governabilitat d'Espanya. Qui vol començar, senyor
Sabater? No ho sé, no tinc massa criteri. És a dir, a mi em sembla que Ciutadans juga el paper de les cadires i que després d'estar, doncs, segurament intentant fer pacte amb el PP i no sortir-se'n, doncs ara fa pacte, intenta pactar amb PSOE, no? No ho sé. Jo crec que és una organització que encara s'ha de definir ideològicament.
Aquesta és una mica l'incògnita, sí.
Més enllà del seu aferrat nacionalisme espanyol i anticatalanisme militant, no ha demostrat res més, no? És a dir, no s'ha posicionat en temes més aviat. Ha tingut manifestacions contradictòries, no? És a dir, sobre model de societat, sobre model econòmic, sobre justícia social, etc. Per tant, veurem.
Sí, eh?
Ara, legítim quan dius... que vulguin, com a partit polític, que vulguin tenir capacitat d'influir en el govern, evidentment.
Quan diu vostè anticatalanisme, això, segons qui ens escolti, es pot interpretar de moltes maneres. Potser ho diuen en el sentit contraris al reforçament del poder polític a Catalunya o contraris a la independència,
no, també. Contraris a la llengua catalana, contraris a la identitat catalana, contraris al catalanisme i a la catalanitat,
amb totes les lletres. Home, en aquest cas, quan ho diria en totes les lletres i, a més, posant-hi accent.
Sí.
I és anticatalà completament.
Exacte. No anticatalanista, anticatalà, més aviat, exacte.
Està d'acord, el senyor Cadenes?
Com pot? No puc estar d'acord. Ni mica, no?
És evident. És que ho estigués.
No, és que és això de que sempre que la...
Quan un estat, és un partit que ha nascut a Catalunya, això també s'ha de dir, Ciutadans.
Sí, però...
És un partit
atacant
català,
la llengua
també.
Catalana, atacant la identitat...
Atacant la llengua catalana? Escolti, no, home, no. Pot defensar un bilingüisme que a vostè potser no li agrada, però dir això, que s'atacar la llengua catalana, bueno, per mi és excessiu, no? Vull dir, jo crec que no és així. És un partit
de
Catalunya, de catalans, i que defensar una altra manera de veure el catalanisme a Catalunya, i és així. Sigui que, perquè, com a clar, no comulga les tesis, diguéssim, oficials, no?
No es tracta d'això.
Sí que es tracta d'això.
Es tracta d'afavorir o de defensar la llengua com una llengua minoritària.
Però és que ningú...
En
és que
tots jo, els pobles, jo... en tots els països civilitzats, les llengües minoritàries s'intenten protegir...
I però una qüestió... Jo
estic d'acord amb que és bo parlar tres llengües i quatre, i jo les intento parlar, i en els meus fills els he educat en tres i quatre llengües, però el que no és... de rebut és intentar fer desaparèixer una llengua. I això és el que vol, és que, això és el que vol el ciutadà.
És que és, això és el que diu vostè, que diu que vol els ciutadans. Sí,
clar, ho diu ella.
Evidentment, no, clar, és que ho diu una afirmació...
Opinió respectable.
No parlo, que una afirmació...
No vol que de ningú més.
No tinc que deixar aquí a ciutadans, no, com partits polítics. Que, bueno, per vostè serà evident, però per mi no és ni evident, sinó totalment contrari, no?
Doncs bé, continuï vostè amb la seva història.
Clar.
Vull dir, per vostè no és evident, evident, per nosaltres sí.
Estem aquí per
el senyor Sabater, jo sí.
Perquè creu que...
Els ciutadans de Catalunya també.
Perquè creu que no... Vaja, no està contra la llengua catalana, Ciutadans. Per exemple, per posar l'exemple...
Bueno, perquè jo no he escoltat mai en cap joc a Ciutadans dir que està contra la llengua catalana. Uh-huh. En absolut. El que sí que està és contra la política lingüística del govern de la Generalitat. I això, bueno, pues, algú no pot no agradar-li, però això dir que està contra el catalanisme o contra Catalunya, no, pues, no, a mi no, sembla no, molt excessiu.
No, donat un resultat,
si ho ha dit vostè, nacional espanyol contra,
diguéssim,
contra el catalanisme.
Vostè
l'ha afirmat, no?
Vull contra el català.
Que jo
que no afavoreix la llengua catalana, una llengua minoritària. Ah,
per què diu vostè això? Perquè no és veritat.
Perquè és veritat.
No és veritat.
El que vol és el bilingüisme a les escoles, el que vol és el bilingüisme a les escoles, que és una realitat social, que hi ha bilingüisme a aquesta societat catalana.
Els no parlen castellà.
I no passa res. I escolta,
els meus fills han estat escolaritzats
perdoni,
en català.
Perdoni, no parlin tots alhora, senyors.
El castellà està en català com el català,
En català, i parlen perfectament castellà, i perquè jo m'he preocupat, parlen anglès.
I jo em quedo amb un altre
equip. I parlen perfectament castellà. Per tant, és mentida el que es diu, que el sistema no afavoreix el bilingüisme.
És mentida que jo no puc decidir que els meus fills estudien a la llengua materna.
Vostè pot decidir el que vulgui, però el sistema no afavoreix el bilingüisme, és mentida.
No.
Els meus fills han estat escolaritzats en català.
La cosa és molt senzilla.
I parlen català.
La cosa és molt senzilla.
Un momentet, sisplau, no parli tots alhora. Senyor Pallarès.
La cosa és molt senzilla. Senyor Cadenes, està claríssim que vostè s'identifica plenament amb el programa de Ciutadans. Per tant, no en parlem més.
No, però no passa res.
No, s'equivoca vostè bastant.
S'identifica plenament.
Vostè s'equivoca bastant.
Potser plenament no, diu.
A veure, escolti, que jo tinc coincidències, tal. No, home, el que passa és que no accepto... Jo el que no accepto són conceptes que són intencionats i malament intencionades, no? Perquè parlar d'un partit que ha nascut a Catalunya amb les seves idees, que són molt respectables com qualsevol partit, de catalans, etcètera, etcètera, i parlar que van contra el catalanisme perquè no està, diguéssim, en l'establishment que ara s'ha instal·lat en el govern de la Generalitat i en les institucions, doncs, home, a mi em sembla que és molt excessiu. I per treure-la, diguéssim, de l'escenari polític, a més, se li intenta donar aquesta sensació una mica d'allò nacionalista espanyol. Home, a mi em sembla excessiu, i per això,
connotacions una mica més enllà.
Donar-les totes les connotacions.
Senyors, de manera, escoltades les seves discrepàncies, potser els volia aclarir que l'objectiu no era ni parlar del sistema de política lingüística ni de la immersió lingüística a l'educació a Catalunya, sinó sobretot el paper de Ciutadans en aquest moment com a partit. Però vaja, cap problema que vostès hagin fet la seva reflexió sobre Ciutadans i Catalunya. Sí.
Jo crec que vol tocar poder, i legítim, perquè és un partit polític que s'ha constituït per tal d'arribar al poder. I per tant, igual que ho va intentar amb el PP, i es va apropar al PP d'una forma evident i es va explícitament, doncs ara s'apropa al PSOE. Legítim. Jo ho trobo legítim.
Sobretot tenint en compte que el PP ho tenia
molt
complicat.
El que dic és, jo no sé quin model de societat puc conèixer més o menys el del PP i puc conèixer més o menys el del PSOE. No sé quin model de societat, perquè en alguns llocs ha fet proclames socialdemòcrates o més o menys de caire social, i en altres llocs ha fet proclames neoliberals. I per
potser
tant,
per això dèiem que aquesta és una gran oportunitat.
Amb això sí que estem d'acord, perquè és veritat que Ciutadans no té una definició ideològica en els termes que coneixem nosaltres com ideologia tradicional, és a dir, no? Socialdemòcrata, liberal, etc. Això sí que és veritat, en això estem d'acord. Efectivament,
no
hi ha aquesta definició. No
coincideix al 100%.
No,
podríem dir
al
50%, però no al
100%. Ni al 50%. Aquí el que ha passat és molt clar, i és que en aquests moments aquí la gent ho tenia molt clar. Vull dir, aquí el que marcava més gols guanyava, i tots contents, i aquí no hi havia... La societat no estava polititzada, vull dir, aquí això era una pantomima. Llavors, esclar, ara resulta que en aquests moments l'equilibri de forces, és a dir, s'ha trencat el sistema tal com el moment aquell del Sagasta, allò que bé, el Cànovas i el Sagasta, vull dir que d'aquells moments del moment de la primera restauració borbònica, doncs Ara, en aquests moments, doncs, bueno, quan s'arriba a la segona, doncs bé, li diuen transició, i llavors aquí hi ha un sistema d'alternança, aquí, bueno, hi ha uns nacionalistes que tant a tant fa la viu-viu, i ara, en aquests moments, s'ha trencat aquell esquema d'aquell bipartidisme, i en aquests moments s'ha de començar a jugar a política, a fer política.
Això és veritat, això, hi ha un panorama totalment nou, eh?
I això sorprèn molt a la gent, no? Que, oi, com pot ser la llista més votada? Aquí, escolta, si el que fa més vols guanya. No, no, aquí no guanya el que fa més vols. És a dir, guanya el que realment salia, és a dir, com es fan les coses, com es a tota Europa, a tot el país. És a dir, no és, per exemple, un exemple de governabilitat d'Itàlia, però realment tenen cultura d'aquests pactes. I a tots els països europeus, és a dir, escolta, la Merkel tot plegat va guanyar per, encara no, un punt de diferència, eh? És a dir, no va arribar al 51, va arribar al 50, i l'altre al 49, és a dir, bé, doncs hi ha un sistema de poder fer política a Europa molt diferent. I jo crec que aquí ens hi tenim de començar a acostumar. Acostumar, i sobretot, en aquest cas, que els programes ja no siguin tan ambigus, sinó que quan realment tu votes, sàpigues que aquell programa cap a quin cantó va. I llavors que aquells senyors, en funció del seu programa, pactin. Perquè, esclar, mentre ens trobem aquests programes ambigus, que és el vino que ven de Sanción, que no és blanco ni tinto ni de color, pues, fotut.
El veig molt connectat amb les dites, eh? I amb els refranys, sí, sí, sí. I amb el cançoner popular.
És així.
Bé, senyors, tenim... Avui no és que nosaltres, des de Ràdio Estel, en un sentit o en un altre, però sí que ens ha semblat oportú destacar el paper de Ciutadans, perquè sembla que amb el nou escenari i l'encàrrec a Pedro Sánchez pot ser també una jugada del PSOE, acostar-se més o donar més protagonisme a Ciutadans, perquè Podem no el tingui tant, que també...
Jo crec que Ciutadans sempre ha tingut aquest paper després de les eleccions. Sobretot, diguéssim, perquè hi ha dos partits que podrien governar, diguéssim, així, no? Que seria el Partit Popular, no? I que podria ser, amb el recolzament de Ciutadans, no, però amb l'extensió del Partit Socialista, si hi hagués aquesta possibilitat, Ciutadans tindria que donar també el seu suport, és evident, no? I en el cas contrari, com està passant ara, doncs, evidentment, o vota a favor o el Partit Socialista tampoc podrà governar, no? O bé se esté, però que això s'ha de veure com negocia el Partit Socialista amb Podemos, no? Vull dir, és veritat que la política ha canviat moltíssim, és cert. Ara, jo també volia recordar, aquí s'ha pactat sempre, quan no n'hi ha hagut majories absolutes, hem tingut dues, tres majories absolutes, em sembla que s'ha hagut, no?
Sí, hi ha hagut dues del PSOE i dues del PP.
Quatre, no? Total, sí. Vull dir que, però vull dir, ha hagut més governs i en minoria, i per tant han tingut que pactar. Vull dir que la cultura de pacte ja existeix. Una altra qüestió és que la cultura de pacte de fa uns anys ha canviat, això és cert. És a dir, abans es comptava amb un partit nacionalista, diguéssim, català, que és Convergència i Unió, que ha sigut protagonista en aquests pactes dels darrers governs en minoria, que ara no és. Ja està, ja ha entrat en l'escenari aquest partit de Ciutadans, no?
Sí. Però
la cultura de pacte aquí a Espanya no ha arribat com està a Alemanya o tal. Perquè aquí no pactarà mai.
Això
i PP mai pactaran junts.
Vostè creu que mai?
Bueno, no ho sé, jo no veig tan clar. Bueno, és el Pedro Sánchez el que ha posat línies vermelles, molt vermelles, no? Fins i tot, en fi.
En tot cas, senyors, ahir, per exemple, un exdiputat d'Unió lamentava la manca de protagonisme del catalanisme polític en aquests pactes. El catalanisme, vostès potser uns diran catalanisme moderat, altres diran el nacionalisme de Ciu d'abans.
Jo crec que ho deia perquè era d'Unió.
Ell ho deia perquè era d'Unió.
Sí, clar, perquè
tenia tot el dret a dir-ho.
Que tots aquests pactes van per lo mateix. Van per lo mateix. Pel pes que té el catalanisme. Ni més ni menys. Perquè si no, estaríem fotent aquesta guivèquia.
Què vol dir? Que és per excloure el catalanisme?
Evidentment.
Del pes que
evidentment.
Té? Podemos, vostè fa la lectura negativa.
Podemos no crec que sigui... Podemos hi ha un pes molt fort...
Té en el seu sí la força guanyadora a Catalunya, per exemple.
Catalunya, vull dir... A veure, clar, que no és Convergència, que sembla que Catalunya és Convergència solament. No, escolta, hi ha molta Catalunya també representada.
Certament.
Des dels diputats, en altres partits, que també el Partit Popular també té representants en diputats catalans, igual que el Partit Socialista.
Naturalment. Sí,
i
Quim Sabaté.
És com aquells entrenadors que venen, que els nens es diuen Jordi, no?, que són molt catalans.
Jo el que crec és que el PSOE el que ha fet és un gir per intentar posar pressió a Podemos. És a dir, és evident que si li surt bé la jugada amb Ciutadans, ho tindrà més fàcil. El que era evident és que hi havia, com a mínim mediàticament, i això, evidentment, pot tenir moltes interpretacions, havia tingut un cert protagonisme en les propostes d'un possible govern d'esquerres, era el líder de Podemos, i havia intentat tenir Bueno, això suposo que havia descol·locat el PSOE. Ara el PSOE, que ja formalment té un encàrrec per formar govern, aprofita aquesta posició per fer moviments tàctics, jo crec. I aquest moviment tàctic és donar força i fer veure, o fer de veritat, no ho sé, això ja ens ho dirà el temps, que Ciutadans és un aliat que es troba còmode, no? Uh-huh. Bueno, entra en el joc polític, jo crec, de pactes i de diàleg, sempre i quan això. Després, jo crec que és, torno a dir, l'important és quina proposta faran els ciutadans. Més enllà de que després d'aquesta tarda ja... jo he sentit una altra vegada, una altra vegada he sentit aquesta tarda unes declaracions de no sé qui de la Unió Europea que deia, bueno, pues que mani qui mani farà el que nosaltres direm, que són retallades i que no sé què, vull dir que, per tant, bueno...
No pintaria massa bé, tot i que estem millor econòmicament ara que fa 4 anys.
Sí, estem millor, però s'està demostrant que estem millor, però que aquest millor no arriba a la gent. I això és ben evident, que hi ha...
Sí, estan millor.
El gap entre les persones que tenen més diners i els que tenen menys, i per tant, exacte, estan millor. I els bancs tenen molts més beneficis.
Estan millor.
I etcètera. És a dir,
no, però això no és el país. No.
Bé, passen 2 minuts ara de 7:45, seguim en conversa amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'historiador Joan Pallarès i amb el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Molt breument, què pensen d'aquesta enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques dins els baròmetres regulars que fa aquest organisme públic? Senyor Pallarès, el veig que farà una broma.
Sí, aquesta és la mare dels ous. Perquè si mirem l'enquesta...
Podem supera el PSOE, atenció.
Exactament.
Fixeu-vos a dir... Tot segueix igual, però amb el Podem una mica per sobre del PSOE.
A part d'això, diguéssim, del que hem dit del catalanisme, etcètera, etcètera, també hi ha aquest pes, no? I és que, com comences a veure els moviments que hi ha, esclar, democràcia i llibertat, resulta que està perdent ja bous i esquelles, mentre que Esquerra Republicana...
Puja una mica.
Està pujant també unes dècimes, no? I és a dir, esclar, bé, Podem, Compromís, La Marea, tots aquests estan pujant. És a dir, Podem està pujant. El PP es manté igual. El PSOE baixa. Aquí hi ha una pressa per...
Baixa una mica Ciutadans,
que no hi hagi
també,
eleccions, que podrien vendre mal.
Bé.
Bé, s'ha de tindre en compte que aquesta enquesta em sembla que va ser la de gener, no? Que
fa, el baròmetre de gener, efectivament.
No sé si l'enquesta d'avui seria una altra. No sé si l'enquesta de l'enquesta d'avui...
Això deu variar dia a dia, eh?
Evidentment... No, si tens tota la raó, jo t'he donat la raó, és evident.
Hi ha molts indecisos.
Democràcia i llibertat, efectivament, es nota que continua perdent pes a favor, efectivament, d'Esquerra Republicana i un traspàs de vots que sembla que són clars, no? Que com un Podem es consolida com a força, primera força aquí a Catalunya, cosa que, bueno, que a alguns les agradarà i a altres no, però és així. I, doncs, que efectivament Podem pot agafar el Partit Socialista i deixar-la sense... com continuen aquesta, diguéssim, fent aquesta mossegada tan important que l'està fent, no?
I, per tant, alguns observadors ho diuen.
El Partit Socialista se lo tindria que pensar molt bé, tot el que està fent, a veure si és tan interessant, no?
Alguns diuen que això pot ser més acusat si el PSOE pacta amb Podem una coalició en unes properes eleccions. Creuen que pot passar?
Crec que se'l menjarà el Partit
Socialista. Que Podem pot fer el sorpasso.
El sorpasso, sí. O en cas que no sigui així.
Jo crec que és que el PSOE... Mal, eh?
El PSOE ho té malament amb tots, sempre,
tots els escenaris. És decisiu, però ho té malament.
Ho té malament. Jo crec que és que ho té pitjor, perquè si pacta amb el PP també perdrà... Pot ser que perdi bous i esquelles. És a dir, pot ser que l'establishment del PSOE ho entengui i que un pacte d'estat tingui sentit en un moment determinat, però no sé si les bases votants del PSOE ho entendrien massa. I més... quan hi ha hagut un enfrontament molt important, no? I,
entre els líders, tant, sobretot.
Entre els líders, sí. No,
sí, és que aquesta ha sigut una irresponsabilitat per ambdós, eh? Bueno, vull dir que no per un...
Per Rajoy i per Sánchez.
I després perquè... pactar amb Podem és pactar con el enemigo, et posa l'enemigo a casa, no? I per tant, no ho sé, i... De tota manera, clar, aquí hi ha un tema que és que qui havia de fer govern, jo entenc, que és qui havia guanyat amb gol, no ha tingut capacitat de fer ni de negociar-lo, perquè segurament s'ha tancat masses portes, i això també és un element que a mi em sembla que s'ha de valorar. És a dir...
Se les ha tancat ara o durant la legislatura?
No. Aquests 4 anys. Com l'Hernán Cortés, anar cremant les naus al llarg de 4 anys.
Durant 4 anys... O sigui, ara no ha tingut capacitat de sentar-se, tot i que acusa els altres, i evidentment també tornem a estar en aquesta tàctica política de dir, bueno, la culpa no és meva, jo m'hi poso bé. Però, bueno, si no ets capaç de seure ningú si no ets capaç de seure ningú a la taula per iniciar ni que sigui un... perquè no hi ha hagut formalment almenys cap inici de negociació, vol dir que alguna cosa també has de fer malament, tu, no? I una mica d'autocrítica en aquest país, per part de tots els polítics, aniria bé.
Seria bo. Potser ajudaria l'entesa i la negociació.
El que passa és que és molt difícil, no? Perquè, vull dir, si tothom està dient que no pactarà amb el PP i se'l posa aquest cordó sanitari,
sí,
que ja es va fer en el pacte del Tinell, que hem de recordar-ho, no? Que, efectivament, es pot
parlar
tothom, excepte el PP.
Sí, però
llavors, és molt difícil que tu, que tinguis la responsabilitat de fer un govern, que trobes que davant teu no n'hi ha ningú que vulgui pactar amb tu. Vull dir que, a veure, que
alguna responsabilitat has de tenir, tu, també.
Bueno, però vull dir que, tothom té responsabilitats en tots aspectes.
Tothom
pot parlar entre ells, però mai amb el PP, vull dir. Hi ha una intencionalitat claríssima.
També passa que la majoria absoluta a vegades provoca aquesta soledat parlamentària.
Jo crec que no és la majoria absoluta, perquè aquí el Partit Popular ni tan sol estava governant i el pacte del Tinell se le va treure fora de l'escenari polític. I d'una manera, per mi, avergonyant.
També són contextos diferents.
Bueno, sí, però els contextos són diferents, però l'actitud, diguéssim, davant d'un partit polític com el Partit Popular, que és totalment democràtic, per molt que alguns ens empenyen a dir el contrari, doncs és la mateixa, vull dir. Està passant a Espanya exactament el mateix. Ningú vol pactar amb el PP. Mm. I això no és per una majoria absoluta, perquè ha canviat l'escenari, hi ha hagut eleccions, i si tenim aquesta diguéssim, dinàmica de pactes i de parlar i de tot això, i de dialogar, doncs s'ha de demostrar fent aquesta
defensa. El cert és que el senyor Rajoy ha estat incapaç totalment de governar i incapaç totalment de pactar. Per tant, jo crec que és una figura amortitzada. Jo crec que...
Bueno, sí, ja veurem el cas. Això també és una
de les incògnites.
Es resoldrà els propers dies el futur de Rajoy, depenent del que passi, no? Tant si governa el PSOE en coalició, que probablement això comportarà el final polític de Mariano Rajoy, almenys com a president del PP, i si arribés a governar el PP, potser seríem una sortida de Rajoy. Poden passar moltes
poden
coses,
passar
encara.
Moltes coses, evidentment.
Poden fer president honorari.
Bé, senyors, seguim endavant i els proposo tractar altres temes perquè tenim alguns temes d'actualitat molt importants. Hem de dir, per tancar l'actualitat política, que Carles Puigdemont, president de la Generalitat, continua amb la roda de contactes i avui s'ha trobat amb el líder del PP, Xavier García Albiol. Sense massa sorpreses, García Albiol ha dit que l'estat de dret no es quedarà de braços creuats davant el procés sobiranista. Suposo que poques coses a comentar.
Jo crec que juga el seu paper i... Bueno,
La roda de contactes pot servir per alguna cosa, aquesta de Carles Puigdemont, per acostar alguna
exposició? Sí, home, perquè facin declaracions tots a la premsa.
Sí. I fer la foto.
Com un Twitter, però amb presència real.
Home, jo crec que està bé que un president nou...
Ho ha de fer-ho.
Jo crec que ha de fer-ho. Rebre els líders de totes les forces polítiques, ni que sigui per cordialitat parlamentària o per cordialitat.
I a més és un bon president perquè és la primera vegada que hem vist una persona de Girona que ha baixat a les Terres de l'Ebre.
Ah, molt bé. Sí, ha fet una visita, és veritat.
Sí, és extraordinari.
De Girona, però no oblidem que és el president de la Generalitat.
Sí,
Gironi, bueno. Però és el president de tots.
Sí, és el president.
Ja al·lucinaven, allà baix.
Sí, molt bé, molt bé.
No, però jo l'havíem vist moltes vegades, el president de la Generalitat l'havíem vist molt, però de Girona no l'havíem vist gaire.
Molt bé. Bé, senyors, una qüestió que no té res a veure amb l'actualitat política, però que també pot tenir implicacions polítiques, lògicament, és el problema del virus Zika. Aquest problema que pot afectar la salut de molta gent en els propers mesos i els propers anys.
Això va dir terrible, no? Perquè hi ha països que estan ja recomanant doncs que les dones no tinguin fills durant 3 anys per controlar aquest
virus. Sí, perquè aquest sembla que és el problema més gran.
Autènticament, bé, no sé, un estat que la mesura sanitària digui que la gent no hi hagi concepció durant 3 anys, no sé, a mi em sembla molt, molt, molt hiperrealista.
Sí. Perquè els efectes són sobre el nadó.
Sobre el nadó,
no?
Sí.
O sigui, sobre la mare, no.
Pot causar microcefàlia en els nadons. Sí, és més sobre el nadó. El perill del que es coneix.
Malformacions
que no es coneix
del cervell.
Del cervell. No.
Home, realment és... La mesura realment és molt, molt, molt bèstia, no?, per dir-ho d'alguna manera, que és a dir, que la gent no quedi embarassada i per tant...
Hi ha hagut casos a Catalunya, en coneixem 6 en total...
El que és curiós és que una malaltia que ja existia, no?, o sigui, es desenvolupi tan ràpidament amb un temps tan curt de...
Sí, potser...
No ho sé, no...
Aquest és el focus de preocupació mèdica. Sembla que aquí no hi ha cap expert en medicina ara, però...
Una sèrie de mosquits transgènics que estan sortint també per combatre aquest mosquit que propaga el Zika. Bé, són coses d'aquelles que, bueno, estem molt a les beceroles, és a dir, ens agafa la notícia de sorpresa de fa molt pocs dies, però realment no es comença a preguntar què hi ha darrere de tot això.
Vostè no té clar que,
no sé,
que
sí,
sigui només temes mèdics?
Ja he vist campanyes de vacunació de grips que no venen, he vist coses molt rares d'aquestes, i evidentment doncs, això també em causa una mica de...
Doncs queda dit, la seva opinió.
Ho deixo davant, vull dir... Bé...
El que jo trobo a faltar una mica és una mica més d'informació, sobretot. Perquè, clar, quan poses a la gent en una situació tan complexa, no? Com és el dir-li, escolta, en 3 anys no pots tindre fills, doncs, em sembla que és una mesura, dir-la així sense explicar res més, pues una mica, en fi, per mi una mica responsable, fins i tot, no? Perquè, clar, és una angoixa que poses a la societat, no? Sense saber exactament el funcionament, fins i tot, d'aquest virus, no? Ni com es transmet, ni quins són els símptomes, ni res. Jo, francament, a mi aquesta informació no m'arriba com a ciutadà, no?
És veritat que hi ha molts professionals de la sanitat diuen que no se saben encara les dimensions que pot tenir aquest problema. El que sí que preocupa és la rapidesa en l'expansió dels efectes del virus.
Sí, però l'altre dia estava escoltant en Vila San Juan de Metges de Fronteres,
sí,
que comentava que això existeix des de l'any 90, vull dir que, que de cop i volta s'han disparat alarmes que bueno, que ja existien.
No, i que hi ha milions de virus diferents i que ens poden afectar.
No, i aquí, per desgràcia, jo crec que hi ha un doble element. No, d'una banda, el que poden ser efectes de la guerra biològica, que no sé, que virus d'aquests n'han deixat anar, no aquest, o altres n'han deixat anar en un moment determinat, i de l'altra banda, el que insinuava una mica el Joan, no?, en el sentit de dir quins interessos hi ha al darrere de propagar, si més no, mediàticament una malaltia per després...
I la larva.
Això també...
Recordem amb la gripal, la tesi de Teresa Forcada, sí, sobre els interessos, sí, de les farmacèutiques. No, no cal amagar res.
No, que mentrestant hi ha gent afectada, i això és el que em sembla que ens ha de preocupar. I ha de... De tota manera, hem viscut coses importants, és a dir, la feina que s'ha fet contra l'èbola en els països de l'Àfrica, no?, que s'ha pogut declarar països nets lliures d'èbola. Home, això és un... Quan semblava que també era una epidèmia que...
Sí, se va estendre la por, sí.
I, per tant, i s'ha fet una feina que sembla...
S'ha fet millor, crec. Perquè, a més a més...
Vull dir que, per tant...
Però també és una enfermedad diferent, perquè
sí,
t'afecta,
sí, sí,
a tu. I llavors, com
sí,
que t'afecta, sí, a tu, doncs és diferent.
És veritat.
Aquí afecta, diguéssim, a la teva descendència, no? Cuidado, sí, que estem parlant d'una situació pues, que és més complexa, no?, en si mateixa, no?
Però no deixa de que, amb mesures preventives, amb mesures profilàctiques, no?, que és el que s'ha fet, bàsicament, amb l'èbola, es pugui... I amb educació, molta informació, és a dir, els països aquests que són presencials han fet moltíssima educació, han fet molta...
I si és cert que des dels anys 90 ja existeix aquests virus, no?, doncs sembla una mica estrany que no tinguessin una informació de com ara, en 4 dies, per dir-ho així, em sembla que, en fi, que estem tots condenats a passar per ell,
sí,
no?
Vull dir... Aquesta informació de les prevencions, si calen mesures higièniques, per exemple, amb la grip A es va insistir molt, recordem, en rentar-se bé les mans, fins i tot amb tècniques,
sí,
per fer-ho bé, que de vegades no ho fem bé, això de rentar-nos les mans.
Qüestions d'aquest tipus. Podíem donar la pau a...
Exacte, sí. S'havia parlat fins i tot de l'aigua beneïda de l'entrada de les esglésies, efectivament.
Sí, sí,
sí. O de la comunió directament
amb
la llengua. Exactament. Sí, sí. Hi ha moltes qüestions que poden ser bones informatives.
Per això dic que hi ha una manca d'informació important al ciutadà i se les posa a mesura sense explicar-li res més. No?
Donem un vot de confiança als metges, a l'Organització Mundial de la Salut,
evidentment,
perquè ens ajudin a tots. Gràcies, no hi ha temps per més. Avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb Quim Sabater, Joan Pallarès i Sixto Cadenes. Gràcies, que vagi molt bé i fins una altra.
Adéu-siau.
Arribem a les 8 del vespre. Gràcies per la vostra companyia. De seguida el programa Plusvàlua, Bàsquet al dia, i seguiu en sintonia